les 11 i un minut del matí, dilluns 24 de novembre de 2025. Arrenquem aquesta nova edició del Temps de Bescompte de la sintonia de Ràdio Maricel fins les 12 fent crònica del que ha passat esportivament parlant aquest darrer cap de setmana. Si parlem de futbol, doncs hem de fer evident el mal moment que travessa la Unió Esportiva Sitges. 4 derrotes consecutives. La darrera, la que va patir dissabte, Aiguadols, 2-3 davant la Rapitenca. Compte perquè els Sitges mira molt més avall que no pas cap amunt. Ara mateix l'equip està a només 3 punts del descens. La situació, òbviament, demana urgentment una reacció. Ja veurem si en forma de canvis o el que sigui, però en qualsevol cas, si parlem exclusivament de l'equip, l'equip està obligadíssim a guanyar el proper cap de setmana al camp del Sant Boià, que és el proper partit. Però veurem si, en aquest sentit, es produeix alguna situació que va més enllà dels resultats. El filial, en canvi, doncs, va per bon camí, i va per bon camí perquè no va fallar al camp de l'Hostalets de Pierola, camp del Cué, on va guanyar per 1-4, i se situa a només 3 punts dels líders, dels primers classificats, perquè ha estat una jornada aquesta de sorpreses, amb derrotes del Ribes i del Vegas, els dos primers classificats. Parlarem també d'aquesta tercera catalana, d'aquí uns moments també repassarem alguns dels resultats destacats del món del futbol base, destacant la victòria del juvenil de Preferent de la Blanca, que es va imposar per 3-1 al Cambrils Unió ahir al Nou Pins Vents. Parlem de bàsquet, de la derrota del bàsquet Sitges a la pista del Prat B i la victòria, en canvi, del sènior femení, que confirma el seu bon moment amb la seva setena victòria consecutiva. El Club Patí Subur Sitges, que no va fallar en la seva visita a la pista del Cué del Reus Ploms, es van dur la victòria per 4-8. El Rugby Club Sitges, en canvi, va encaixar la sisena derrota consecutiva en perdre contra l'Andorra, i d'aquí uns moments també parlarem de gimnàstica rítmica. Vinga, a les 11 i 4 minuts del matí, avui que hem de començar parlant, com dèiem, de gimnàstica rítmica, perquè en aquest darrer cap de setmana s'ha disputat a Castelló el Campionat d'Espanya Base 2025. Allà hi va ser l'equip juvenil del Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, que, recordem, va aconseguir classificar-se gràcies a una magnífica segona posició en el Campionat de Catalunya que es va disputar el passat mes d'octubre a Vilafranca. En parlem, com ja vàrem fer en el seu dia, amb la Laura Pérez, des del Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf. Laura, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal? Com va anar?
Pues mira, l'experiència va anar molt bé, va ser molt xula. Van fer una bona actuació per lo general. Vale, el que passa és que, bueno, es notava que era la primera vegada que aquestes gimnastes trepitjaven una pista en un campionat d'Espanya.
Molts nervis?
Molts. Van estar molt nervioses.
Ja.
Molts.
Clar, va pesar en aquest cas, com dius, Laura, que es tractava d'un campionat d'Espanya.
Ah, exactament, i vam competir al Palau d'Esports d'allà de Castelló, que per fer-nos una idea és com l'estadi al Palau Sant Jordi Petit.
Sí.
Vale? I clar, impactava molt. Llavors, ja era ocasionalment, o sigui, aquesta vegada hi havia molta presència, hi han hagut altres campionats d'Espanya que les grades estan més buides. En aquest cas estava l'espai a la competició estava omplerta de gom a gom, o sigui, devia estar com quasi que discutir per aconseguir un lloc a la graderia, i van quedar molt impactades, la veritat. Però tant elles com les altres persones vinculades a l'entitat que havien participat al campionat.
En descàrrec, hem de dir que era la primera vegada, Laura, que les noies afrontaven una situació com aquesta, no?
Ah, exactament, que ja et dic que ho van fer, o sigui, el general de l'actuació estava molt bé, ¿vale? O sigui, poden estar molt contentes de la feina que van fer. El que passa és que van tenir 3 errors tècnics importants que va fer que una de les notes se'ls desplomés per sota el que nosaltres estem habituades. Llavors, del que aquest conjunt normalment fa. Llavors, a elles els hi va quedar aquesta espinita, no? De no haver poder lluït la teva feina 100%, però, per lo general, es van saber reposar molt ràpid i molt bé i van continuar, i les altres 2 notes, com si diguessin, estaven molt altes. L'únic que hi va haver una, pues, que se desplomó. Mm-hmm. Però, molt bé, o sigui, que és que ja et dic, es veu, tu veus el vídeo i tens una sensació de, ostres, està molt ben fet, saps? Però des del punt de vista tècnic, pues és més difícil. I a més, allà en un campionat d'Espanya, pues, hi ha un jurat que està com en un escenari, hi ha 3 escenaris, o sigui, hi ha 3 esglaons de jutges i el jutjat superior, i impacta molt. Vull dir, una de les gimnastes, un segon abans de sortir, va dir un joder, tengo mucho miedo.
Clar, hi ha una, diguem-ho així, una pressió ambiental, no?, en aquest sentit.
Sí.
I no tothom la porta de la mateixa manera. Hi ha qui sí que ho suporta millor, hi ha qui es posa molt, molt nerviós, molt neguitós. En qualsevol cas, qüestions tècniques que no van afavorir, òbviament, a obtenir una bona puntuació, però entenc, Laura, que tot això se li donarà molt més valor amb el pas de les hores, dels dies i de la setmana, segurament.
No, i que al final, mira, elles han tingut una oportunitat que molta gent no ha tingut. Vull dir, al final, a Catalunya eren 40 conjunts participant i només 15 entraven, saps? Mm. Vull dir, ja no ha aconseguit alguna cosa que la resta de persones no. Llavors, tu has de veure el conjunt de l'experiència. El conjunt de l'experiència ha sigut magnífic. Com elles van seguir juntes, com elles van sortir, moltes d'elles amb un somriure a la cara de dir he estat aquí i lo he hecho, saps? Llavors, també s'ha de mirar el conjunt de tot això, el conjunt de tota la feina que porta, el conjunt de que tu t'has classificat, has estat aquí, ho has pogut gaudir i ja està. Que potser t'hagués agradat fer-ho millor? Doncs pues sí. Però bueno, també l'has apicat perquè ara volen una altra.
Sí. Crec que em varen parlar el darrer cop que vaig tenir l'ocasió de parlar amb tu, Laura, vam presentar la mateixa coreo del Campionat de Catalunya, oi?
Sí, correcte. Mm-hmm.
Basada en la pel·lícula de les memòries d'una geisha.
Correctament. Mm-hmm. Correctament. A més, ningú portava aquesta temàtica com a tal, i també va haver molta originalitat amb la seva vestimenta, amb el maillot, perquè tothom va anar a una altra tendència de colors, i ella és el nal d'aquest blau, que és el blau que porta l'entitat, que és aquest blau així pitufo, com li diem nosaltres, que és el que ens caracteritza. Pues va donar un toc molt maco a la pista, saps? I un toc molt diferent. Mm-hmm. Així que ja et dic, jo crec que poden estar supercontentes.
Perquè amb quin objectiu viatjàveu a Castelló, Laura? Si és que teníeu o s'havíeu posat algun... s'havíeu marcat algun objectiu?
La veritat és que vam anar amb un objectiu de que fessin la feina que havien estat fent fins ara i gaudissin. O sigui, que fessin el que fan als entrenaments o que han anat fent a les altres competicions. O sigui, el nostre objectiu era un objectiu de és la primera vegada, aneu, gaudiu, passeu-ho bé i a veure si podeu mostrar la vostra feina com està feta a casa, saps? Perquè les rítmiques necessiten... No llegaré a besar el santo.
Ja.
No hi ha ningú que llegui a besar el santo.
Sí.
La gent arriba a necessitar 3, 4 i 5 campionats d'Espanya per aconseguir entrar entre els 10 primers. Saps? O sigui, es necessita... necessites guanyar-te un nom, necessites fer-te un lloc... És complicat. O sigui, és un camí a llarg plaç. Llavors, elles havien d'anar a la participació, a gaudir, a viure l'experiència, i jo crec que tots aquests objectius s'han complert. L'únic que hi ha un petit què respecte al moment de l'actuació, doncs hi va haver unes cosetes, però, mira, és que no hi ha mal que por bien no venga, saps el que vull dir? O sigui, això els ha donat també a elles un bagatge, unes capacitats de saber reposar-se, sabent que potser això no ha sortit com jo esperava, però no faig res més el resta de l'exercici, ja està. Vull dir, crec que l'objectiu el van complir.
I que aquest sigui el primer de molts, no?
Ah, exactament.
De moment heu tret el cap, com aquell qui diu.
Ah, exactament. Exactament, perquè mira, el classificator, bueno, a les fases ja, en principi, quan tenim com una anècdota, no? I és que nosaltres ens faltava per sortir. I hi havia tres grups que ja estaven al pòdium. I un entrenador, amb molt mala sort, que jo el vaig sentir, va agafar i li va dir a Sebas, va, aneu a canviar-vos. I una li va dir, però espera't, que falta el Sitges. I va dir, el Sitges? Sí, doncs el Sitges el va baixar del pòdium.
Caram, és bona aquesta. És bona,
sí,
aquesta.
És bona. Clar, i jo estava per darrere i vaig pensar, ai, que descarat, tio, o sigui, espera't que acabi tothom, saps? O sigui, no sé, em va fer bastanta ràbia, però a les noies no els hi vaig dir res. Però clar, ja han fet el que tu dius, has tret el cap, i llavors ara comences a dir, ui, sensitges, dius, ui, cuidao, i la setmana passada el conjunt de nivell 4, que no és base, sinó és el nivell 4, van quedar primers a la segona fase en mans lliures, van fer l'or. Llavors, doncs, bueno, ja estem allà, anem traient el cap, per aquí i per allà, i bueno, doncs això també ja està bé, saps?
Mm-hmm. Encarant ja, Laura, al final d'any, del que ha estat o del que està sent un mes de novembre molt bo pel club.
Sí. Sí, està sent un bon moment. Ara aquest diumenge tenim la final catalana dels nivells 4 i anem amb bons resultats, a veure què. Uh-huh. A veure què, moltes ganes de que les gimnastes surtin, de que presentin la feina i gaudeixin.
Teniu també, crec, en cartera el Festival de Nadal, ja preparat?
Correcte.
O a punt, vaja, sí. Pel mes que ve?
Sí, el 21 de desembre, correcte.
Doncs serà una bona manera de tancar aquest 2025. Laura Pérez, gràcies per haver atès la nostra trucada. Enhorabona pel que dèiem, perquè d'entrada ja el Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf s'ha presentat en societat, diem-ho així, en un campionat d'Espanya, i esperem, com et deia abans, que aquest sigui el primer d'uns quants. Que vagi molt
no,
bé.
No és el primer, en portem uns quants, eh?
Sí, però en aquest sentit, vaja, que la cosa vagi
d'aquesta
cap amunt.
D'aquesta gimnasta, sí.
Sí, sí, d'aquesta gimnasta, sí. Molt bé, perfecte. Laura, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Bé, doncs hem volgut fer ja una primera incursió en el món de la gimnàstica rítmica per destacar, com així, el bon paper d'aquestes noies de l'equip juvenil del Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf en aquest campionat d'Espanya. Com ens apuntava la Laura, no és el primer cop que el club assisteix a un campionat d'Espanya, sí, en el cas concret d'aquestes noies del juvenil. Bé, repassem ja, deixem la gimnàstica rítmica i anem al futbol, perquè hem de repassar ja els primers resultats que ens ha deixat la jornada futbolística i ens fixem d'entrada en la preferent de juvenils, concretament en el partit que la Blanca va disputar amb ahir al migdia al Nou Pins Vents davant el Cambrils Unió i que va acabar, per cert, amb triomf del juvenil A per 3-1. Tenim l'Isidre ja amb el telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, una bona notícia per començar, aquesta victòria del juvenil de preferent, 3-1.
I, però difícil, difícil, perquè els van posar per davant, es van fer un gol ells, que era l'empat, i ahir cap a les acaballes ja el porter va fer una errada que ens va permetre fer el 2-1 i al final amb una contra el 3-1. Però ens apretaven i molt aquesta gent i potser amb un empat ja ens haguéssim conformat, eh? O sigui que, perquè ja va dir que els últims gols van ser el 86 i el 87 i apretaven. No ens ho van posar gens fàcil. El resultat és una mica enganyós des de fora.
Bé, en qualsevol cas, benvinguda sí aquesta victòria, aquests 3 punts que alleugereixen una miqueta la situació de l'equip després dels darrers resultats. Què més hi posem? Doncs
pues mira, com que vam dir que continuaríem seguint el juvenil C, que continua fort, va guanyar 0-5 al camp de la Fundació Vilanova i la Geltrú. Vam comentar que també teníem 3 derbis més contra aquesta gent i tots 3 se'ls han emportat en categories més de benjamins, se'ls han emportat la Fundació Vilanova i la Geltrú. En aquest cas, l'S10C va perdre 4-1, l'S9A va perdre 6-4 i l'S9B va perdre 1-5. També teníem que no se'ns va deixar penjat un derbi en categoria benjamí. També l'S10B jugava contra els Sitges a Pinsbens contra el Sitges A, i aquí el Sitges ens va donar un bon correctiu, 0-16. I anem pels tres preferents que ens quedaven. El S13A que jugava contra el Castelldefels va ser un partit molt disputat, i malgrat això el Castelldefels es va emportar els 3 punts amb un 0-1. El S12A va jugar contra el Prat a casa amb un partit molt, molt, molt disputat i un resultat molt ajustat, però l'experiència del Prat es va emportar el partit per un 2-3. I finalment el S11A, que aquest ho tenia més complicat, va perdre 8-1 al camp del Gavà. I les noies, que tenien una oportunitat per sumar els 3 primers punts, no va ser aquesta l'ocasió i van perdre finalment per 1-3. Total, que això ens deixa una setmana, una estadística d'11 victòries, 2 empats i 12 derrotes. O sigui, prova justito, prova
justet, 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 eh?
Sort dels juvenils, que són els que puntuen més, que ens han donat més punts en aquesta estadística hipotètica.
Molt bé, un quart i 2 minuts de 12 del matí. Hem fet balanç del que ha estat aquesta darrera jornada pel que fa als equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana i en parlem divendres.
En parlem divendres, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, seguim parlant de futbol. Mirem ara cap a la primera catalana, que la Unió Esportiva Sitges s'està ara mateix en dinàmica negativa. Vaja, és prou evident. Dissabte passat, Aiguadols no va mostrar que l'equip no té ni aquell punt d'encert ni aquell punt, fins i tot, de sort per guanyar un partit. I la Rapitenca, que tot s'ha de dir va mostrar un tant per cent molt elevat d'efectivitat, es va endur el triomf en imposar-se per 2-3. Són 4 derrotes consecutives i l'escenari demana, segurament i de manera urgent, òbviament, poder guanyar un partit, i si pot ser el de la propera setmana al camp del Sant Boià, molt millor. Però la situació també demana, possiblement, no sé si dir, tranquil·litat i tenir el cap fred, malgrat que sovint el que a un hi passa pel cap en situacions com aquesta és la d'intentar fer alguna cosa, alguna sacsejada perquè la situació canviï. Toni, bon dia.
Bon dia, bon dia, Pitu.
4 derrotes, l'equip fa 4 dies que venia de guanyar, recordem, el líder, el Viladecans, i va ser a partir d'aleshores, quan va entrar en aquesta dinàmica, en aquesta espiral negativa, que l'ha dut a perdre 4 partits seguits. No és possiblement una qüestió que tingui a veure amb la manera de jugar, no ho sé.
No.
Té més a veure potser amb una qüestió d'encert,
sí.
de mala sort.
Sí, falta el gol.
I sovint la mala sort la tens quan estàs en dinàmica dolenta. Mm. I la bona sort la tens quan tot et va de cara.
Sí.
Perquè això és així.
Sí, sí.
El que es va veure dissabte, Toni, ja ho has vist l'altre dia contra la Terlenca, ja ho has vist en altres partits que han acabat doncs, amb aquest resultat advers.
Sí, el que passa és que si analitzem les 4 derrotes que ha patit el Sitges, potser l'única que va mereixer perdre va ser la que la tenia més fàcil, que era el camp del 21-25 de setembre. Allà el Sitges no va saber aprofitar que jugava amb el CUE i poder guanyar. No va jugar bé la segona part i va acabar perdent. Però de les altres 3, me quedo amb mala sort del Sitges. El que va perdre aquí amb l'Escó, quan va ser? Quan millor jugava el Sitges, arriba el gol d'ells, el Sitges li falta gol i no va poder ni sumar i va acabar perdent. A Terlenca barcelonista el Sitges va tenir una segona part per marcar. Va poder marcar no un gol, sinó molts més. I en canvi va acabar perdent per 1-0. I el dissabte, clar, si cop i volta te trobes amb 2 gols, un primer estil Xavi Cabezas, des del mig del camp, la claven, veuen el porter adelantat i la claven al minut 25. Però és que un segon, ja que doncs, ja te marquen un perquè estàs adelantat, te lo fan igual. No igual des del mig del camp,
però semblant.
Però molt semblant, perquè per alt tu no arribes perquè estaves un xip adelantat. Clar, si al minut 30 te col·loques amb un 0-2, els Sitges tampoc a la primera part havia realitzat bones arribades, de fet va tenir un parell d'arribades amb molts de perill, expulsen un jugador contrari al minut 44 per dues targes i surtes a la segona part amb un equip amb dos canvis, Solaguado, el Manu surta al terreny de joc i canvia totalment els Sitges, perquè de fet Jerry marca escurça diferència potser en un moment important, no? Perquè és al minut 57, no? Quan al minut 12 de la segona part.
Estem parlant, per tant, del primer quart d'hora de la represa, per tant, tens temps,
i que a la següent jugada Sol Aguado es queda davant del porter i creua massa la pilota i se'n va fora per poc, però era una jugada claríssima de gol i no entra la pilota.
Quantes situacions d'aquestes, Toni, ha tingut el Sitges en els últims partits?
És que en aquest partit mateix va tenir tres ocasions així i no va entrar la pilota. I clar, tu no marques, que podia haver sigut el 2-2 i segur que amb el 2-2 hagués canviat el gir del partit, perquè ja havia canviat amb el gol del Jerry, perquè era quan millor estava jugant els Sitges, ells estaven amb un jugador menys, se defenien com podien, però després arriba una jugada en el terreny dels Sitges en el que doncs, l'àrbitre xiula penal, una mica justet, però per a l'àrbitre era penal, que ells marquen el 3-1 i aquí pràcticament s'acaba el partit, perquè tot i que el Sitges té un parell d'ocasions més, Sol Aguado té un altre, i doncs apreta a veure si pot com a mínim excusar diferència. Clar, era un 1-3, n'hi ha una diferència de dos gols, i al final doncs ja en temps d'afegit Carlos Contreras marca el 2-3, un Carlos Contreras que havia sortit 10 minuts abans el 2-3, però ja no n'hi ha temps, perquè doncs la repitem que s'aporta els 3 punts i amb lo que això pesa, no? Perquè ja pesa la quarta derrota consecutiva.
No és una situació nova, perquè hem de remuntar-nos ara fa dues temporades, crec, Toni, quan el Sitges va viure una situació idèntica amb quatre derrotes consecutives.
Sí.
Crec que aleshores això li va acabar costant el càrrec a aleshores entrenador Toni Salido, diria.
Era el Toni o era la Luri Sorroche?
Ara aquí, aquest apunt és bo.
Sí, era,
jo diria que era potser Luri Sorroche.
Era la Luri i era quan estava als Sitges a segona...
Aleshores fa més de dues temporades.
A segona catalana.
Perquè... No sé si amb el Toni Salido es va viure una situació així, el que li va acabar costant el càrrec.
Quatre derrotes consecutives no me recordo.
Haurem de tirar de
és analitzar-lo,
de maroteca, com es diu en aquests casos, però vaja.
Sí.
La situació és la que és, i ara el Sitges està només 3 punts del descens.
Sí, és això, i a més tens un partit molt complicat la setmana que ve, vas al camp del Sant Boià, on Sant Boià està també amb l'aigua al coll,
sí.
I juga a casa, i el Sitges no arriba arriba en la pitjor dinàmica, la dinàmica negativa, quatre derrotes consecutives. Clar, és complicat. Clar, aquí doncs, ja es veia venir el dissabte a la nit, amb les cares dels protagonistes, que aquí passaria alguna cosa, perquè eren quatre derrotes.
Entenc que l'ambient aigua dolç...
No era un ambient que agradés molt.
No era, òbviament, un ambient de festa, sinó que les cares eren
més aviat llargues. Correcte.
Escoltem Àlex Villa, el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, fent valoració d'aquesta quarta derrota consecutiva.
Bueno, al final faig referència a una frase que sempre s'ha dit en el món del futbol, que és que si no xutes no marques. Al final ells han fet dos gols, però perquè han xutat dues vegades. Nosaltres no hem arribat a xutar, hem fet dues accions molt bones que hem acabat amb la pilota dins de l'àrea, ocasions clares de fer gol, i no som capaços de xutar. Intentem fer el passe o intentem ficar-nos fins a dins, i això ho hem de canviar. Hem de canviar i ja, perquè necessitem gols, perquè a més estem concedint molts gols en contra i necessitem fer gols. I la segona part, arrel de l'expulsió d'ells, també això els merma molt i ens dona a nosaltres moltes ales. Aconseguim fer un gol i quan millor estàvem, una acció tonta, mal defensada, doncs cometem l'errada de fer un penal, que ens fan el 3-1 i això ens distància bastant el marcador. I després la tònica de totes les setmanes, de tenir moltes ocasions, de tenir molt de control de pilota, d'estar jugant permanentment a camp contrari, però tot i així no som capaços de treure res positiu.
La llàstima ha sigut que amb el 2-1 sol ha tingut una ocasió claríssima que s'ha anat pel pes fora, que hagués sigut l'empat. Després ha vingut el penal, però hagués sigut l'empat, eh?
Sí, al final sempre que parlem del partit o sempre que fem la valoració són detalls, són petits moments que quan més de cara ens ha de sortir ens surt creu, però bueno, jo crec que ara hem de deixar-nos de moments, hem de deixar-nos d'ocasions, de sistemes, hem de sumar 3 punts com sigui la setmana que ve. Això ha de canviar ja, la dinàmica ha de canviar quan abans millor. I oblidar-nos de tot el que envolta el joc, de possessions, d'ocasions, d'històries i sumar en el casiller dels gols i tancar la nostra porteria. Al final, si encaixes 3 gols, sí, pots queixar-te que no has fet gols, però t'han ficat 3 gols i t'has de callar.
Sí, potser el pitjor és això, no? Quan l'equip està reaccionant, quan l'equip està a punt de marcar el 2-2, t'arriba aquest penal bastant rigorós, no? No sé com l'has vist tu, però s'ha vist una mica rigorós i clar, aquí té sentència i tot això ha faltat temps, eh? Perquè amb una miqueta de temps no sé què hagués passat, no?
Sí, és que ho parlem, són les dinàmiques que no t'entren, que no t'entren, ells et xuten 3 vegades, 4 vegades ja et fan 3 gols, tu has xutat 8, 9, 10 vegades i tots els rivals et diuen que jugues molt bé, que crees moltes ocasions, però la realitat és que no hem sumat 3 punts, la realitat és que portem 4 setmanes fent 0 punts i ja et dic, és cosa d'oblidar com es juga, és cosa d'oblidar sistemes, jugadors, el que sigui, s'ha de sumar 3 punts de la manera que sigui.
Això es complica molt i ara doncs el camp de Sant Boià, allà l'equip té que anar a guanyar, sigui com sigui, no?
Sí, ja et dic, el rival sempre m'ha importat, però fins a cert punt, perquè importa més el meu equip, però ara més que mai jo crec que ens hem de centrar nosaltres mateixos, en oblidar-nos de pensar altres coses que no sigui aconseguir els 3 punts i més igual si juguem bé, si juguem malament, si guanyem el camp del Sant Boi 0-1 fent un xut a porteria i que ells en xutin 20, ho firmo ara mateix.
I l'última, mirant una miqueta cap darrere, que no podíem imaginar 4 derrotes consecutives, no? Tal com sí, estava jugant l'equip.
No, clar, és que al final són derrotes dures, són derrotes que se t'escaparan en petits detalls, són algunes merescudes i d'altres que no són merescudes, però bueno, igual que ara tu mires cap enrere i 4 setmanes ningú et diria que després de guanyar el líder a casa i el Tortosa encadenaries 4 derrotes seguides, però potser ara d'aquí 5 setmanes diem, mira, qui ens diria que després del dia de la Rapitenca que faríem 5 victòries seguides. Jo tinc optimisme, jo penso en guanyar sempre, però sí que és veritat que ara estem en un moment que hem de guanyar, sigui com sigui.
No sé si dir missatge, Toni, una miqueta a la desesperada, el que transmet Àlex Villa dient el que diu, no? S'ha de guanyar ara com sigui, més enllà de sistemes, d'ocasions, és igual, s'ha de guanyar.
Sí, sí, ell ho deia ben clar, no? Aquí no val jugar bé.
Urgeix guanyar i, clar, ara tens un escenari molt difícil per diumenge.
És molt complicat, molt, molt complicat perquè, doncs, clar, quan arriba tantes derrotes, el primer que penses, alguna cosa té que canviar, no? Uh-huh. I és complicat. Se li veia la cara molt preocupat. I potser el que me vaig deixar una miqueta tinter era això, no? Si estava preocupat, no? M'imagino que estava molt preocupat perquè la cara ho deia tot, eh?
Preocupat, òbviament, per la situació de l'equip i no sé si dir preocupat per la seva situació una miqueta a la banqueta. No sabem ben bé si el club es pot estar plantejant en aquests moments doncs, un canvi a la banqueta.
Són moments difícils.
Són moments complicats.
Són moments difícils.
I veurem com el club entoma aquesta situació tenint en compte... Ja no són les 4 derrotes, que sí, sinó que, clar, aquesta temporada tenies una miqueta la mirada posada en millorar els registres de l'any passat, que l'equip va quedar quart, i ara veus de cop i volta que estàs amb el descens a tocar.
Sí, a 3 punts. Sí, és preocupant, és preocupant. Evidentment, el club mirarà sempre el millor per ells.
Òbviament, la millor solució.
La millor solució, i clar, aquí el que doncs està més preocupat de com anar la situació i això és l'entrenador, no? Ell necessita temps, jo no sé si tindrà temps o no. Ell necessita temps, i així ho diu clarament, que no es pot anar a jugar millor ni pitjor, sinó guanyar,
sí,
com sigui.
Encara que sigui 0-1 i tenint una mitja ocasió, com es diu en aquests casos.
Correcte.
Bé, aquesta jornada ens deixa també la victòria del Cubelles 5-1 contra el Joventut 25 de setembre al Camp Joliu, Toni, que segueix fortíssim, 4-0 li va fer al Tàrrega. El Sant Cugat, compta que el Sant Cugat també va guanyar en els seus partits, els compta de 3-3, va guanyar 1-0 al Tortosa Ebre. El Viladecans, que va empatar 1-1 en la seva visita a la Fundació Leti Vilafranca, i el Martorell, que va guanyar 0-1 precisament al camp on jugarà el Sitges diumenge, que és el camp del Sant Boià.
Sí, complicava una miqueta més la situació al Sant Boià, sí. I bé, ara la setmana que ve té que anar al Sitges, ja veurem com anirà el Sitges i ja veurem el que passarà.
Camp Joliu 22, Sant Cugat 21, Viladecans 20, Martorell 19, el Sitges 11, 11 punts a 3 del descens, el descens que marca ara mateix el Sant Boià com a quart per la cua. El Cubelles, recordem, és avant penúltim amb 8 punts. Mateix 2:15 de 12 del matí. Parlem de la tercera catalana, perquè el Sitges B, diem-ho així, va fer bons els pronòstics guanyant el camp de l'Hostalers de Pierola, el camp del Cué, per 1-4. Vaja, no esperàvem menys, Toni.
No. A veure, el Sitges esperava una victòria. De fet, el seu entrenador, en Casado, ja ho deia, estem jugant molt bé a casa, però no falta guanyar.
Faltava,
cap contrari.
Sí,
Juguem al camp del Cué. No volem perdre aquesta oportunitat. I no ho van perdre, perquè de fet, doncs, al primer quart d'hora ja guanyava el Sitges 0-1 en gol de Jaume Morales, no? Després sí que feia Biel al minut 50 al 0-2. Se van posar fins i tot un 0-4, perquè el 57. Un jugador que comença a marcar gols i que pot ser molt important per a aquest equip, que és Òscar Pacheco, feia el 0-3, i el 65 també Òscar Pacheco feia el 0-4. Després ells es cursaven diferència l'1-4. Al final, 3 punts molt valiosos.
Toni, mira, serà la classificació i veus aquest Sitges B cinquè, quart, perdó. 1, 2, 3, 4, no, cinquè. Amb 19 punts. A 3 punts.
A 3 punts, compte, a 3 punts de los 3 primers classificats.
Sí.
Vull dir, clar, està a 3 punts, però de los
3 equips
primers
empatats a 22, que són Ribes, Vegas i Sant Sadurní.
Sí, per això, I compte que el Sitges ja sap el que és jugar al camp d'aquests 3,
Sí,
perquè
sí,
ha jugat al camp del Vegas, al camp del Ribes i al camp del Sant Sadurní. Ara li venen partits teòricament més assequibles, i sobretot jugant com està jugant a casa, doncs ara el proper rival serà la penya jove, una penya jove de Toni Salido,
sí, que doncs, ve d'empatar a 0
amb el Sant Pere Rodovilles. És el proper, però tal com està jugant el Sitges a casa, doncs aquest equip el veig molt bé.
No sé si ens hem de començar a il·lusionar amb aquest Sitges B. Mira, li pregunto directament al Jaume Morales, que el tenim al telèfon. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Què, com ho veus?
Bueno, la veritat que estem molt contents. Pocs s'esperaven el que estem fent, i bueno, com heu dit ara, estem a 3 punts dels líders, i res, perquè cap de setmana derbi, a veure què tal.
D'entrada, us veu treure l'altre dia, no sé si dir, un pes una miqueta de sobre, no? Guanyant el primer partit fora.
Sí, al final sabíem que ja tocava guanyar fora de casa, perquè si vols estar d'ara has de començar a sumar tant a casa com fora. I bueno, vam fer un molt bon partit. Podíem haver guanyat de més diferència, només que vam fallar molt, però bueno, al final l'important eren els 3 punts, i vam tornar a casa amb 3 punts, i ara pues, estem molt bé a la classificació.
Fixa't quina jornada, va perdre el Ribas, va perdre el Vegas.
Sí, sí, es va sortir la jornada perfecta. Nosaltres vam sumar de 3 i els que tenien a Badal van perdre. Sí, molt bé.
Victòria clara, com apuntava Jaume, en el partit contra l'Hostalets. Probablement ara parlaríem d'un resultat més avoltat, si hagués hagut més encert, com expliques. Un altre golet més, ja en van 9, crec, no?
Sí, 9 gols en 8 partits. Bueno, la veritat que estic molt content. Com et vaig dir ja fa l'últim cop que vam parlar, doncs aquest any m'estan entrant, estic amb confiança. I bueno, de moment segueix així. I bueno, mentre s'ajudi a l'equip, pues perfecte.
I hi ha una cosa aquí molt bona, que és que ara mateix l'equip no dependrà únicament dels teus gols, perquè la incorporació de l'Òscar del Pacheco crec que és molt interessant, eh?
Molt interessant, és un jugadoràs, és molt bo, però molt bo. I bueno, a part de ser bon pilota, treballa molt, lluita, bueno, és un crac i un molt bon company a sobre. I bueno, també ja només nosaltres dos, tot l'equip està, bueno, tots estem donant un pas endavant, que és jo crec que és el que està fent que estem per a dalt. Des del primer fins a l'últim estem dient, bueno, donant un pas cap endavant i estem fent-nos molt forts.
T'han sorprès els resultats d'aquesta última jornada? Com dèiem, la derrota del Ribas a cara seva contra el Sant Esteve, el Vegas que va perdre... Bueno, que el Vegas perdés a Sant Sadurní tampoc ho trobo tan estrany, perquè el Sant Sadurní també és un dels equips que està dalt, no? L'Olivella, que va perdre 1-5 contra el Cubelles B, déu-n'hi-do, no?
Sí, sobretot el que has dit, el partit del Ribas, perquè anaven mitja part, quan vam acabar el nostre partit, sortia a la federació, mitja part 2-0 guanya el Ribas. I ja pues, donaven tots per fet que guanyarien. I per la nit ja ho vam mirar i vam perdre. Home, pues és una bona notícia per nosaltres. I bueno, a 3 punts d'ells, ara 3 punts és un partit. Si pinxen un partit i nosaltres el guanyem, doncs ja estem allà.
Sí, sí, sí. Sí.
I, bueno, també va sorprendre el Cubelles, perquè el camp de l'Olivella no és fàcil. I, hòstia, li van ficar 1-5, que està bastant bé.
La llàstima és la derrota a Olivella, Jaume? Aquest 4-1...
Sí, sí, es va tocar, perquè... Ui, mira que vam començar guanyant, però arribem a guanyar aquest partit i ja estaríem empatats amb els líders. Però, bueno, ja no podem fer res. Ara hem de mirar el futur i ara el que toca és la penya jove i a sumar de 3.
És obvi que des del punt de vista de l'equip, com molt bé explica el Jaume, està en un bon moment, però parlem també del teu bon moment a nivell personal, no? Perquè fins i tot ja has pogut debutar amb el primer equip.
Sí, la setmana passada em van donar l'oportunitat. Bueno, donaria les gràcies al Villa, l'entrenador del primer equip, i als jugadors, perquè m'ho van fer molt fàcil. I sí, vaig tenir l'oportunitat de debutar i això, molt content. Malauradament no vam poder guanyar, que era el que tots volíem, però bueno, em quedo amb això, el debut a primera catalana.
En un moment complicat, no?, pel primer equip, Jaume. Vull dir, suposo que t'hauria agradat debutar en altres circumstàncies, però vaja, benvingut sigui, no?
Sí, al final, bueno, no estan passant en un bon moment, però bueno, jo és que quan els veig entrenar o inclús quan entreno amb ells, sé que són molt bons i està clar que sortiran cap endavant i acabaran guanyant molts partits i molts partits, perquè ja t'ho dic, són molt bons i juguen molt bé a futbol i tenen fan molt bon equip en quant a pinya, es porten tots molt bé, hi ha molt bon rotllo i bueno, jo crec que l'equip sortirà endavant.
Molt bé, Jaume, tens aquí el Toni Muñoz, que també vol comentar alguna coseta.
Jaume, que ja, bon dia. Què tal, com estàs? Escolta, a veure, per mi la clau vostra és que a casa esteu molt forts, que l'heu guanyat tot, i més d'una vegada em pregunto, i ara te lo pregunto a tu, com podeu aguantar 90 minuts aquesta sortida a la pressió del rival, la sortida a la lluita, fent pressió a la pilota, a la sortida de la pilota del rival, com pot aguantar un equip aquest ritme i acabeu guanyant tots els partits a casa,
Bueno, pues al final, com tu dius, és una de les nostres claus, no parem de platar i de córrer, perquè al final, si tu vols estar dalt, no pots anar caminant. Bueno, pues els entrenos són amb molta intensitat, intentem preparar-nos físicament al màxim, i després, pues, si al minut 60-70 algú està molt cansat, doncs demana el canvi i entra un altre de la banqueta enxufat. Però sí, com bé dius, en la pressió la fem bastant bé, robem moltes pilotes i això, no parem de parlar i ni parem de córrer.
Uh-huh. Et faig l'última, Jaume. Què podem esperar de l'equip?
Pues, sobretot, il·lusió. La il·lusió que estem tenint als antenos i als partits, això no pararà. Ens veiem a dalt, estem amb, bueno, tenim moltes possibilitats d'acabar a dalt i bueno, pues seguir lluitant i anar sobretot partit a partit. No mirar on estarem la jornada 28 ni la 30, sinó pues ara la jornada 11 contra les Roquetes, pues intentar guanyar i després la 12, la 13 i així fins on arribar on podem estar.
Sí, sí, fins on arribi la benzina, com es diu en aquests casos. Sí. Molt bé. Jaume, gràcies per haver atès la nostra trucada. Enhorabona.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, doncs és un dels grans actius que té aquest filial del Sitges, Toni, Jaume Morales, amb els seus 9 gols, però ara molt ben acompanyat per altres elements ofensius, com és Òscar Pacheco. I vaja, crec que l'equip s'ho pot creure tranquil·lament, no? Sí. Després, com diu el Jaume, d'aquí a... veurem fins on arriba la benzina, no?
Sí, sí, però ningú li pot treure aquest equip, la seva lluita, com treballa,
ni
com pressiona...
Ni li pot treure la il·lusió, que és, aquesta és el que et mou també, al cap i al final.
Aquesta il·lusió, no? I sí. Potser el partit que teníem més complicat amb el Castelldefels, la il·lusió la va fer guanyar el partit, que girava el marcador, i tot degut a això, no? Juga com col·lectivament, juga com a equip, i això és per a mi la clau de l'èxit d'aquest equip, que val la pena... Tot i que fa fred a les 8 del vespre, però sí, val la pena anar a veure aquest equip, eh?
Sí, i la propera serà diumenge, precisament, a les 8 del vespre, al Municipal d'Equadors contra la penya jove de Toni Salido.
I un
ben conegut.
Un munt d'exjugadors del Sitges,
sí, sí, un bon partit.
Un bon partit, eh?
No sé si la penya jove passa ara mateix pel seu millor moment, però vaja, és un derbi.
És una categoria complicada perquè ara per ara n'hi ha 4 o 5 equips que estan allà, compta amb aquest Cubelles, compta amb el Canyelles.
Sí, sí. Si no m'equivoco, Toni, ara que parles del Cubelles, en aquesta última jornada, que va guanyar per 1-5, no va marcar Lluís Navarro.
No va marcar.
I això
no
és notícia, sí. Tot i que continua al capdamunt de la classificació de màxims golejadors amb 11.
Imagina, no marca ell i fa 5 gols. Tu imagina, sí, 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 el potencial, sí, que té aquest equip. Ofensivament és un equip que marcarà molt gols, també en casa gols, però ofensivament és de los equips, sí, sí, més. Per això t'he dit que compta amb aquest grup, és un grup molt complicat. La penya jove, doncs, està patint una miqueta, el grup està allà, ha anat una miqueta de menys a més, però el partit del diumenge serà un partidàs.
I és significatiu que dos filials, com Cubelles i Sitges, doncs estiguin també en aquests llocs de privilegi.
Sí, sí, i a més amb molt bones sensacions, tant uns com l'altres.
Sí, senyor. Tanquem carpeta de futbol. Toni, gràcies.
Molt bé.
I la propera.
Molt bé.
Vinga, seguim endavant, parlem ara de bàsquet, perquè en el bàsquet Sitges, un cop més, va tenir opcions serioses d'endur-se la victòria davant un Prat B que, gràcies sobretot a un darrer parcial favorable de 30-16, es va acabar enduent el partit amb un 74-67. Empat a 31 al descans i bona sortida de vestidors d'un bàsquet Sitges que, al minut 9 del tercer quart, obtenia el seu màxim avantatge de 8 punts amb un 43-51. Parcial favorable dels sitgetans en el tercer quart amb un 13-20, però, com dèiem, el Prat B va anotar 30 punts en el darrer parcial i es va endur la victòria en un partit en el que Roger Pérez, autor de 26 punts, va acabar sent el màxim anotador. La de dissabte al Prat va ser la cinquena derrota per a un bàsquet Sitges que dissabte que ve rebrà amb el Natació Sabadell, equip que ve precisament de sumar la segona victòria en aquesta última jornada després de guanyar 92-88 al Sant Jordi de Rubí. I hem de parlar, com no, també del sènior femení i de la seva setena victòria el passat dissabte a Pinsbens, on es va imposar amb el bàsquet Vilatorrada per 52-38. Com dèiem, setena victòria consecutiva per les noies de Dani Ventosa, que serveix a més per col·locar-se terceres a la classificació. Xènia Santín, amb 10 punts, va acabar com a màxima anotadora de les sitgetanes en un partit en el que el bàsquet de Sitges es va moure, diguem-ho així, amb avantatges molt còmodes davant un Vilatorrada que va aconseguir, això sí, reduir diferències amb un parcial favorable de 13-18 en el darrer quart. Un darrer quart que, precisament, no va agradar massa a l'entrenador del bàsquet de Sitges, Dani Ventosa.
No, la veritat és que l'últim quart hem comès algunes errades que intentem solucionar setmana a setmana, i aquestes errades ha provocat que la desconnexió que hem tingut ha sigut massa gran, i la notació això ho ha notat i hem fet un marcador baix que no és usual en nosaltres.
Sí que és cert que s'heu mogut al llarg de gairebé tot el partit amb avantatges molt còmodes. Potser d'aquí aquesta relaxació, aquesta petita desconnexió.
Sí, aquest és un motiu, i l'altre motiu és que el Vilatorrada és un equip de la zona alta, és un equip que arribava a Sitges havent perdut només dos partits, i és veritat que avui la seva millor jugadora no hi era, amb la qual cosa això era una desavantatge molt gran per elles. I aquest marge de 20 punts que portàvem a mig partit sí que és cert que pot haver ajudat a la relaxació de l'equip, i és una de les coses que hem d'intentar solucionar.
Crec que són 7 victòries consecutives. L'equip, podem dir obertament, que està en un bon moment.
Sí, no, evidentment, la dinàmica és positiva, ho demostren les victòries, però sí que és veritat que són victòries molt treballades i que cap d'elles ha sigut fàcil. Que són alguns marcadors molt amples, sí, fins i tot avui, de més de 10, però que els hem de treballar fins al minut 40.
En vam parlar el dia que vaig poder xerrar amb tu a la ràdio. Mires a la banqueta i veus, crec que fins a 5 baixes.
Sí, tenim exacte 5 baixes, sí, sí. I a més, totes de llarga durada. És a dir, que si no m'equivoco, si la memòria no em falla ara, cap d'elles, només una pot ser que torni aquest any. Les altres 4 no, fins a temporada que ve.
Això és mala sort directament.
Sí, sí, sí. No, ja quan fitxo ja hi ha una jugadora que havia sigut operada del genoll, amb la qual cosa podria ser que tornés al febrer, és la que pot ser que torni, i les altres s'han lesionat aquest any i no tornaran fins a temporada que ve i ben entrada la temporada que ve.
Fins a quin punt això et trastoca tu, els plans?
A veure, a llarg plaç no me'ls trastoca gaire, perquè la idea i el procés és a mig llarg plaç. Aleshores, tot el que puguem aconseguir abans que aquestes jugadores també tornin a l'equip, tot això que tindrem guanyat. Què és el que guanyarem? No ho sé. Intentem cada setmana treballar coses noves, reforçar-ne d'altres, i aquesta ratxa de victòries, doncs, evidentment, intentar allargar-la al màxim, tenint en compte que la setmana que ve segurament tenim el desplaçament més difícil de la temporada i anem amb tota la il·lusió del món a guanyar.
Esparreguera.
Sí, senyor. De moment Esparreguera s'està mostrant com un dels 4 equips més forts. A la seva pista l'he vist jugar i són difícils per la seva intensitat, però bueno, anem amb la intenció de fer bé les coses i treure un resultat positiu.
És aquesta hora, Dani, però fins a quin punt ens podem il·lusionar amb aquest equip?
No, com dic a tothom, de moment totes les temporades jo les plantejo igual. Guanyar els 11-12 partits necessaris per mantenir la categoria, i quan arribi el mes de febrer sabrem si les hem aconseguit o no i podrem decidir cap a on mirem, però els peus a terra.
Bé, doncs, com apuntava en Dani Ventosa, els peus a terra, però de moment excel·lent el moment que viu el sènior femení del bàsquet de Sitges gràcies a aquesta setena victòria, i ara per afrontar, com apuntava també l'entrenador, el probablement desplaçament més complicat aquesta temporada a la pista de l'Esparreguera. Per cert, darrer apunt de bàsquet per recordar que aquest proper dissabte, un cop acabi el partit que jugarà amb el sènior A contra el Natació Sabadell, es farà l'acte de presentació dels equips del bàsquet Sitges de la temporada 25-26. Vinga, encarem ja la recta final d'aquest temps de descompte. Hem de parlar d'hoquei. Venim, en aquest cas, de la novena jornada de Lliga Segona Catalana, i el Club Patí Subur Sitges no va fallar en la seva visita a la pista del CUE. Victòria per 4-8 per als homes de Quim Vázquez davant un Reus Ploms que venia de guanyar tot just el seu primer partit de Lliga. Inici trepidant de partit, ja que al minut i 10 segons el marcador assenyalava ja 1-3, favorable als subursitges. El conjunt reusenc va poder empatar a 3, però els gols van anar caient per arribar al descans amb un 3-7. A la represa, un gol a cada banda i marcador final de 4-8 en un partit que, com s'acostuma a dir en aquests casos, tampoc passarà a la història, però en el que calia sumar els 3 punts per a seguir de ben a prop el Cambrils, que en aquesta última jornada es va imposar 6-3 al Riudoms. Escoltem la valoració que feia del partit i de la victòria l'entrenador del Club Patí Subursitges, Quim Vázquez.
Bé, ha estat un partit, un palet estrany per tot. Hem començat molt més tard del que està previst per horari. L'àrbitre, això ha vingut ocasionat perquè l'àrbitre ha arribat tard, ha arribat molt tard, i es veu que era perquè estava cobrint un altre partit de la federació a Reus mateix, però ningú ens ha avisat, ni un equip ni l'altre, que ens hem passat moltes estones escalfant, entrant i sortint de vestidors, i que és un tema de la federació, això ho hauria de controlar. Si aquest àrbitre estava cobrint una baixa, que és algo que pot passar, com a mínim els equips estan assabentats de la situació per gestionar-se o per autogestionar-se molt millor, no? Després, doncs, bueno, altres factors, que la pròpia àrbitre, jo crec que ha pitat molt poc, que hem acabat 7-6 de faltes, és per mi anecdòtic, tal com ha anat el partit, llavors jugades de targeta, jugades de faltes molt més dures del que expressa el propi marc de faltes, no ho sé, no, jo crec que era, bueno, ha anat tot d'aquesta manera. I després, doncs, bueno, podem fer altres factors, com que la pista estava plena de pols, que no anava gens bé, ha fet vent avui a Reus, oberta per un dels costats o pels dos, no ho sé, no ho recordo ara. Però bueno, això seria al final entrar en temes externs, i per mi l'important és el que està a les nostres mans, no? I crec que en línies generals no hem fet un mal partit, ni molt menys, hem fet una mica partit que tocava. Ens han faltat coses, ens ha faltat l'encert de cara a porteria rival, per mi, que tot i fer 8 gols en podríem fer molts més, i és algo que portem, no matar aquestes accions davant, perquè generem i generem molt clar, però, i suposo que veurem el vídeo encara de manera més evident, però ens falta liquidar-ho. I la nostra àrea ens falta molta contundència, perquè perdem marques dins l'àrea, segons pals, perdem esquenes, com dic, però també no anticipem segones accions, no anticipem el llançament exterior, i fem la marca al davanter dins la nostra àrea correctament, anem a balles a buscar jugadors quan és innecessari, quan no ens fa falta, llavors ens passen, i fem algunes desconnexions que haurien de fer en defensa. Per mi és el punt negatiu d'aquest partit, aquestes desconnexions. No pot ser que quan portes 2 minuts i 16 segons de partit ja vagis 3-3. Parla bé de tu en atac, però no en defensa. En defensa, tot el contrari, parla molt malament, i és una situació que s'ha d'evitar totalment, perquè al final les 3 primeres arribades són gol, són errors no forçats nostres, i ens acaben penalitzant molt. Ens acaben ficant un 3-3 que jo crec que no calia arribar-hi, ni tampoc calia encaixar 4 gols avui, tal com ha anat el partit. I s'han dedicat molt al llançament exterior i a la contra, i aprofitar errors nostres. No s'han dedicat a res més. I clar, que amb un 4-8, quan podríem fer molts més gols i encaixar-ne 4, doncs a mi em deixa un mal regust de boca. De totes maneres, com et dic, per mi l'important, i després de veníem de dinàmiques oposades, bah, de mini dinàmiques diria, perquè nosaltres és la primera derrota que obteníem la passada setmana que encaixàvem, i és la seva primera victòria, l'obtenien feia també 7-8 dies, o sigui que havíem canviat dinàmiques, una positiva i l'altra negativa, però vaja, que més enllà d'això, per mi era un partit en què ens havia servit un altre cop per reenganxar-nos al ritme de victòries que duíem i a la nostra lluita, no?, que és estar dalt i seguir l'estela del Cambrils. Per tant, no, jo faig la lectura molt positiva, que és que hem tornat a guanyar, que és que l'equip s'ha sacrificat, que és que l'equip ha controlat molt el partit, perquè suposo, com et deia abans, que mirant-lo amb deteniment, perquè el tenim gravat, doncs podrem analitzar-ho amb més calma i paciència, però em dona la impressió des de fora que sí que hem tingut molta possessió de bola, que hem fet el que tocava, més enllà de qualitat de passe, que és una cosa que també hem d'anar millorant, o més enllà d'alguna presa de decisió en general, jo crec que hem fet el que tocava en atac, que hem tingut moltes ocasions, que hem generat, que hem tingut la possessió quan ens tocava tenir-la, que hem jugat als espais o a les zones de pista que ens tocava jugar quan, quan ho fèiem, i quan teníem bola en atac, i potser és en defensa, que hem fluixejat una miqueta, que ens ha faltat contundència, que ens ha faltat estar més concentrats, però ja dic que en atac el partit ja està resolt, a mitja part amb 3-7, ja la primera jugada de partit hem fet la jugada d'inici i hem marcat, i bé, jo crec que era un partit potser per ficar més escletxa, més, més diferència a gols, no s'ha donat així, i ara hem d'estar pensant ja en el partit del Mollerussa a casa, que no serà gens fàcil, que treballarem aquesta setmana perquè el podem treure endavant amb garanties i guanyar-lo i seguir amb bona dinàmica, sobretot a Pinsbens, que ho tenim, que estem, bueno, en ple victòries, i ja dic que més enllà que no sigui el partit més brillant que hem fet amb el que portem de temporada, i hem tingut de molts millors segurament, l'havíem de treure, havíem de no allargar la dinàmica de derrotes, per tant, he de felicitar l'equip, estic content per ells, he de donar les gràcies a l'afició que ha vingut, perquè ens ha animat una vegada més, i era una nombrosa afició, si és cert que jugar el juvenil a Reus, aquesta tarda, doncs, hem aprofitat el viatge, ens han vingut a animar i la veritat que ens hem sentit com sempre molt recolzats i amb el suport d'ells i elles, que al final és un element essencial per les nostres victòries, com sempre vinc remarcant.
I tot segueix igual a la classificació. Cambrils, líder amb 27 punts, Club Patí Subursitges, segon amb 24 i Riudoms, tercer amb 19. Una miqueta ja més despenjat al Riudoms. Proper partit, dissabte dia, dissabte que serà a un quart de vuit del vespre amb la Pinsbens davant el Mollerussa. Entrem ja en la recta final del temps de descompte, parlant de rugbi, perquè el passat dissabte a Andorra el Rugby Club Sitges va encaixar la seva sisena derrota en caure de forma clara per 64-16 davant un Andorra que al descans ja dominava per 24-10. Un Rugby Club Sitges que, òbviament, encara no coneix la victòria en aquesta divisió d'honor B, tancarà la segona volta jugant de nou fora de casa. Concretament, el dissabte toca viatjar fins a Palma de Mallorca contra el Toro, que en aquesta última jornada va perdre 17-31 contra Poblenou. A la classificació, Cau, València, Andorra i Poblenou ocupen les tres primeres posicions, mentre que el Rugby Club Sitges és cué. I posem també una miqueta de futbol sala, perquè el primer equip del Club Futbol Sala Sitges es va endur la victòria per 2-1 davant el Club Futbol Sala Vilanova, en partit jugat ahir a Pinsbens, partit de la setena jornada. Resultat que deixarà mateix els sitgetans en el quart lloc de la classificació amb 15 punts. Està a 3 del segon i a 6 del líder. Assenyalar també que dos equips del futbol sala Sitges s'han disputat partits de Copa Catalunya aquest cap de setmana. El juvenil va caure eliminat als penals després d'empatar 1-1 contra el futbol sala Cubelles, i també va caure eliminat el cadet B en perdre per 1-5 contra el futbol sala Cubelles. I un darrer apunt de futbol femení, perquè la Unió Esportiva Sitges va encaixar la primera derrota de la temporada en perdre 7-4 amb el camp del Jorba, amb 3 gols més d'una Cristina Boira, que ja en suma un total de 13. El femení de la Unió Esportiva Sitges, que ocupa ara mateix el quart lloc de la classificació, amb 13 punts i amb 2 partits pendents. I amb els esports tanquem ja aquest matí amb nosaltres d'avui 24 de novembre, a punt d'arribar a les 12. Per tant, com els diem sempre, gràcies de nou per fer-nos confiança, que acabin de passar un molt bon dilluns i fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.